Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Estic tornant a l'adolescència,
ara estava veient aquí...
Ho veus, no? Sóc una mica Pep Guardiola.
La granja de pollastres. Els pollastres de la Carot.
Si jo tingués el 5% del talent del Pep Guardiola, ja m'agradaria, eh?
Ànims, aquí serem fins a les dues.
Hauré de parlar com molt profundament.
Sí, tant.
Hauries... Fer un ASMR.
Treballar 24 hores al dia.
Ai, senyor, no, això ja ho fem, les mares i les dones en general. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. I avui us portem una solució vital. Avui parlem de, alerta, trasplantaments i donacions d'òrgans. Segons el Departament de Salut, el 2025 va ser el segon millor any de la història en trasplantaments d'òrgans a Catalunya, un total de 1.356. Quin és el procés per donar un òrgan a qui el necessita? Tothom pot ser donant? Hi ha llista d'espera per rebre òrgans? Quants mesos pot trigar de mitjana un òrgan a arribar al seu receptor i com es viu amb un òrgan donat? Mireu, té la solució a aquestes preguntes la Núria Masnou. Molt bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
La Núria Masnou és la coordinadora de donació i trasplantaments de l'Hospital Trueta. És presidenta electa de la Junta de l'Organització Europea de Coordinació de Donació i Trasplantament. Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, són títols.
Escolta'm, felicitats, esteu d'aniversari al Trueta.
Sí, 70 anys.
70 anys. L'altre dia ho vam dir amb algú, amb el Màrius Serra, em sembla que
sí.
Ho sabia, oi?
Sí, sí.
Vam fer la falqueta ja. Escolta'm, Núria, ara ho dèiem, el 2025, segon millor any de la història en trasplantaments d'òrgans a Catalunya. Això vol dir que cada vegada tenim més donants d'òrgans?
Sí, els tenim. Cada vegada tenim més donants i cada vegada podem oferir a més persones aquesta possibilitat.
I què ha de fer una persona si vol ser donant d'òrgans, si ara mateix ens està escoltant i diu, per on començo? He d'anar a l'hospital, he d'anar al CAP, he d'entrar a algun web, m'he de fer un carnet... És molt complicat, això?
No. Carnets en aquest moment no en tenim, que siguin registrats.
D'acord.
Però sí que podem obrir La Meva Salut.
Sí.
Hi ha un lloc que diu apartat de donacions.
Ah, directament? O sigui, jo puc fer ara, en directe?
I tiques.
D'acord. A veure, et segueixo, eh?
Sí.
A veure, La Meva Salut... Ostres, jo, amb la facilitat que tinc amb les aplicacions, eh? Vinga, La Meva Salut.
Voluntats i donacions.
Sí.
Hi ha una capseta a l'esquerra.
Sí. Espera't, ara em falta la contrasenya. Ara anirem a publicitat i ho farem. En tot cas, a través de La Meva Salut...
I allà diu si vol ser donant o no. Això què fa? Això ens dona una ajuda a nosaltres a l'hora de, si es donessin les circumstàncies que poguessin ser donant d'òrgans, acostar-nos a la família a parlar-ne. Perquè tu ja has expressat aquesta voluntat.
Mm-hmm.
Què més podries fer? Podries fer un document de voluntats anticipades.
Mira,
ara que està de moda.
El DBA, que n'hem parlat alguna vegada aquí a La Solució. Podeu recuperar el programa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, que ho vam explicar superbé, com s'havia de fer un DBA, quins requisits tenia, on havíeu d'anar a buscar aquest document de voluntats anticipades.
Doncs hi ha un apartat, que és el del llegat del cos, no? Mm-hmm. Què vull fer amb el meu cos quan jo no hi sigui? I una de les opcions que tens és ser donant d'òrgans.
Mm-hmm.
O una altra que tindries és ser donant de cos a la ciència, que són dues coses que són incompatibles.
Són incompatibles. És a dir, no pots fer... Dono els meus òrgans i la... Perdoneu que parli així, eh? La resta de coses les dono a la ciència?
No.
D'acord.
No.
És una o l'altra?
Sí. Nosaltres tenim un conveni amb la Universitat de Girona que el que sí ens deixa és que facin donació de còrnies els que són donants de cosa a la ciència.
D'acord.
Però és un acord que hem arribat nosaltres. No està ben extès.
D'acord. I tu pots especificar en aquest document o a través de La Meva Salut, que ara ho intentarem, de dir, no vull donar-ho tot, vull ser donant de... cor, ronyons, fetge...
Podries especificar-ho perquè hi ha persones, com per exemple els testimonis de Jehovà, que tenen unes creences concretes, sobretot en relació a la sang, i hi ha algunes coses que ells consideren que poden i altres que no poden donar.
Mm-hmm. De seguida sabrem quin és el mecanisme per donar òrgans, quins òrgans es poden donar, quins rebem més donacions de quins tipus d'òrgans. Eh? Mm-hmm. Segons les dades del Departament de Salut, el darrer any es van fer 110 transplantaments de pulmó. Això suposa un augment del 4,8% respecte a l'any 2024. Nosaltres ens preguntem com viu una persona trasplantada de pulmó, quins beneficis li suposa a la seva vida, i per això ens acompanya la Sandra Aparicio. Bon dia, Sandra, com estàs?
Bon dia, pues molt bé.
Home, i tant bé. La Sandra fa poc més d'un any, el 16 de febrer de 2025, un any i 15 dies, va rebre un trasplantament de pulmó precisament a l'Hospital Trueta de Girona. No?
No, al Vall.
Ah, a Vall-d'Hebron. Disculpeu l'error. Doncs a Vall-d'Hebron, que també ho fan estupendament bé. A tu et van diagnosticar un efisema pulmonar.
Correcte.
Els pulmons s'anaven degradant a poc a poc. Uh-huh. I arriba un punt que et diuen l'única solució és un trasplantament.
Correcte.
Quan et diuen això, com et quedes?
Uf, se t'acaba el món a sobre. Perquè, clar, a veure, estem parlant d'una operació pues, molt important. Però, bueno, mica en mica ho vas assimilant, vas veient que realment no te trobes bé i que, bueno, que si aquesta és la solució, pues, al final dius, endavant.
I escolta'm, Sandra, ara tu vius amb un pulmó trasplantat o tots dos?
No, tots dos.
Tots dos.
Jo ho vaig fer bé.
ja que m'hi poso.
Jo que m'hi poso.
Que m'ho facin tot, no?
A tope.
Reformes?
Correcte.
Te les fan totals. La Sandra va entrar en una llista d'espera i al cap de 22 mesos, estem parlant del 16 de febrer del 2025, mm-hmm. va rebre aquest trasplantament pulmonar. Núria, per dimensionar aquests 22 mesos, quina és la mitjana de rebre un òrgan com, per exemple, els pulmons? De temps, em refereixo?
És que hi juguen molts factors. Un dels hàndicaps que té la Sandra és la mida, és petitona.
Ah! És ostres, petitona. Espera't, clar. Això no m'ho havia plantejat.
Clar.
Quan me deixa, Sandra? Perquè la gent s'ho imagini a casa.
No arribo a metro i mig, metro 47.
Metre 47.
Clar, mira quina mida tenim tots els altres.
Clar, metre 70, metre 75, metre 80...
Clar.
Ah, per tant, això dificulta.
Això dificulta. Sí. I llavors hi ha un altre factor important, que és el grup sanguini.
No, ets universal negatiu, ara.
Sí.
No fotis.
Clar, llavors...
Clar, hosti, Sandra, és que tu també ho poses difícil,
tothom
filla.
Tothom passa davant. M'hi vaig posar bé, jo ja us ho he dit, jo m'hi vaig posar bé.
Clar, com que ell és un zero, tothom passa davant, perquè hi ha gent que té més prioritat.
Ostres, clar, si és, m'imagino que, perquè ens entenguin a casa, a més compatibilitat, més amunt a la llista de dir, bueno, ja que tenim un òrgan, salvem-lo, no?
I clar.
Ostres.
Doncs aquestes coses, en el seu cas, juguen en contra. Perquè per tant, hi ha gent que té més necessitat abans que ell, perquè aquella és l'única oportunitat que té.
Per tant, 22 mesos és prou poc pel cas de la Sandra?
És déu-n'hi-do, perquè estem treballant en temps més curts actualment. Uh-huh. Però hi ha aquestes limitacions que s'han de tenir en compte. I també la gravetat de les persones. Si algú està molt, molt greu, el que fa és es prioritza i passa davant de tothom. Uh-huh. El primer òrgan que hi ha és per aquella persona.
Clar, i per decidir això, m'imagino que hi ha un comitè d'ètica, ho reuniu uns quants i valorar cada cas en particular, no?
Sí, a Vall-d'Hebron tenen el comitè de pneumologia, que hi ha els cirurgians trasplantadors, hi ha els coordinadors, hi ha els pneumòlegs, és un comitè que es reuneix de manera periòdica, inclou pacients amb llista d'espera de trasplantament, o a vegades els ha de treure perquè ja no es compleixen els criteris i són els que ho gestionen. I llavors hi ha tota la part de donació, que són tots els hospitals de Catalunya i d'Espanya, que el que busquem són donants per poder donar resposta a aquesta necessitat.
També hi ha dos tipus de donacions. Hi ha donacions que es poden fer en viu.
Uh-huh.
Per tant, jo quins òrgans puc donar en viu?
En viu podries donar ronyó, perquè tu en tens dos i només en posem un a cada persona.
Uh-huh.
En el cas del trasplantament infantil, podem donar un trosset de fetge, normalment d'un pare o una mare, perquè per mida després funciona bé. I no podríem donar res més.
Medul·la?
Però això és un teixit.
Ah,
un
d'acord, teixit, és teixit.
I
és
un teixit regenerable, com la sang.
Vale? D'acord. Deixeu-me fer una cosa. Obrim telèfons, vies de contacte habituals, perquè segurament tindreu moltes preguntes al respecte o ens voldreu explicar la vostra experiència respecte a la donació o la recepció d'òrgans. Per tant, vies de contacte i premi inclòs.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, ja el sabeu, o missatges de text al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Us el guardeu com la solució de l'Hisenda Carot i així doncs, ja ho teniu més fàcil i no passa allò que a vegades truquen en directe perquè l'estan guardant i hi ha aquells problemes, us el guardeu i així ja el teniu. Avui, dubtes, consultes que vulgueu compartir aquí amb nosaltres a l'antena i, com deies tu, doncs, entre totes les participacions doncs, opten aquesta capsa plena de pots de mel alemany.
Ai, mels alemany, doncs mira, em sembla que hi havia algú... Mira, ja estan trucant, ja està cremant les línies i tinc una persona al telèfon, la Sílvia. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on truca, Sílvia?
Bé, Ara estic una mica lluny de vosaltres, però podríem dir a les Illes.
A les Illes, d'acord, a les Illes. Deixem-ho així. Sí, jo me la imagino a les Fiji, que m'agrada molt. Escolta'm, no, Sílvia.
No, més a prop.
És igual, és igual.
No tenim problemes d'aviació.
Escolta'm, Sílvia, t'anava a dir, tu ets donant o tens el carnet de donant? Que, bueno, sí, el carnet virtual, sí, diguem-ne, eh?
Sí, 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 sí. Quan... Per tradició familiar...
A veure, explica'm-ho.
Un germà del meu pare ja era donant de còrnia, aleshores el meu pare també, i ens en vam fer tota la família. És a dir, a casa vam dir, doncs, és una bona manera. També hem sigut i som encara donants de sang. I aleshores, l'altra possibilitat, que a més és molt fàcil, si et poses a l'aplicació de La Meva Salut, que hi ha un apartat en què diu ser donant d'òrgans. Però, clar, prèviament ho he parlat amb la família, tinc fills, tinc germans encara, que saben, doncs, això, que tots ens hem fet donant de còrnia i d'òrgans alguns, i per tant pensem que, bueno, o penso que és una bona manera i tan fàcil de donar, perquè realment el dia que el meu cor deixi de bategar, pugui donar o ajudar algú.
Ara m'has fet pensar una pregunta, Sílvia, en aquest cas per la nostra experta, Núria. Núria, posem que jo tinc un problema als ronyons, em deixen de funcionar. Quan jo, si jo entro a una bossa de donants, entenc que es prioritza, es busca primer compatibilitat, en el cas del ronyó, amb la família, amb familiars propers, inclús amb amistats que es prestin a donar-te un ronyó, o no? O has d'entrar en llista sí o sí?
No, la donació de viu i la de cadàver va per camins diferents. La de viu, normalment, per exemple, amb la gent al voltant de la cinquantena, que és dels que menys òrgans tenim, perquè no tenim òrgans de gent jove, sinó òrgans de gent gran o molt gran, moltes vegades se'ls proposa l'opció de la donació de viu. De fet, Catalunya treballa una mica diferent de la resta d'Espanya i nosaltres, dels trasplantaments renals que fem, un 33% és de viu. En altres comunitats és un 2%. Per tant, aquí es treballa així. Normalment busques el teu entorn o, a vegades, són amics o hi ha una altra opció, que són els samaritans, que es diuen que són persones que, de manera altruista, volen donar un ronyó.
Però això és ser molt altruista.
Sí, però no fa gaire... Deu fer un any o així, va sortir un nano de l'Hospital del Mar, que va sortir a premsa i es va explicar tot això. Llavors, quan hi ha un samarità, el que es poden fer són cadenes, perquè a vegades, imagina que tu i jo som parella, però no som compatibles.
D'acord.
I ells dos són parella i tampoc són compatibles. El que fem és els creuem.
Els creuem.
Llavors, si a més tenim un samarità, que és un extra, podem fer les cadenes molt més llargues.
Oh, que interessant, això. És a dir, jo poso en una bossa l'opció del meu ronyó, que no és compatible amb el meu marit, posem, no? I aleshores puc intercanviar-lo, entén-me, entengueu-me,
sí, sí,
amb el d'un samarità o amb el de la teva parella, per exemple, que no és compatible amb la teva.
Sí.
D'acord. Interessantíssim. Si hi ha algú que és un samarità i que ha fet una donació d'òrgans voluntària, entenc que zero remuneració, és totalment altruista, ja ho sabeu, 93-201-7474 o 677-3877-19. Sandra, et veig amb ganes de parlar.
Ah, no?
Em miraves volent dir, aquí vull afegir coses. Vols afegir coses?
No, pregunta.
No, jo vull saber, el moment en què t'ho diuen, no et passa pel teu cap de dir, ostres, soc dona, soc petitona, soc universal negatiu, això no arribarà mai? Algun moment de desesperació en tot el procés? De dir, ostres, 22 mesos?
Molt. La veritat és que molt, perquè, a veure, al principi, normal, no? Quan te diuen, va, entres en llista, el primer que preguntes és, bueno, més o menys quin promig tinc. Te deixen molt clar que el màxim són 2 anys, perquè passats 2 anys passes a dalt de tot de llista directament, però que el promig estava en uns 6 mesos. Clar, imagina't, passen els 6 mesos...
I els 6 mesos torni, no?
6 mesos més... Clar. 6 mesos més, i al final ja dius, bueno, tu, jo crec que aquí d'aquí no me'n surto. No acabes de veure el moment. I llavors, quan arriba el moment que reps aquella trucada tan maca que te diuen, tenim uns pulmons molt macos per tu, me quedo com si no hagués passat res. Vull dir, pensa que m'anava a dinar i el primer que vaig fer, en comptes de sortir corrents, me'n vaig desmaquillar i vaig dir, vinga, ja estic preparada, ja puc marxar cap a la Vall d'Hebron, que me posen els meus pulmons. Supertranquil·la.
M'encanta aquesta frase de ja puc marxar cap a Vall d'Hebron, sí, que em posin els meus pulmons, com si fossis un clic de Playmobil.
Sí, sí. És que ni jo mateixa m'ho creia. Vull dir, clar, és tant de temps esperant aquesta trucada que quan realment arriba la trucada dius, bueno, Ja ha arribat, ja està aquí.
Per cert, deixeu-me acomiadar la Sílvia, que la tenia aquí pendent. Sílvia, gràcies, estimada, una abraçada.
Vale, fins ara,
bonica. Gràcies, bonica. Adéu, adéu. Digues, digues, Sandra, que t'he interromput.
Pues això, vull dir que ben tranquil·la.
Mireu, acaba de trucar una persona que flipareu. Ara parlàvem de samaritans. Doncs de seguida parlem amb l'Adrià. Deixeu-me fer una pausa per la publicitat i de seguida rebem la trucada de l'Adrià, un d'aquests samaritans que va fer una donació de ronyó.
La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
5 minutets i seran 2:45 del migdia. Avui estem fent un programa d'aquells de servei total, eh? Estem parlant amb la Núria Masnou, metge de l'Hospital Trueta, amb la Sandra Paricio, testimoni de trasplantament pulmonar. Va rebre els seus pulmons, els seus nous pulmons. Pulmons 22 mesos després d'estar esperant i avui us estem donant pistes de si us voleu convertir en donants, com ho heu de fer. Abans ens ho apuntava la Núria a través de La meva salut, a l'aplicatiu. Entreu i hi ha un dels apartats que ja t'ho diu. Si voleu donar el vostre cos a la ciència és una altra història, podeu fer donació de cos a la ciència i també la còrnia. El 677-38-77-19 ens fan preguntes, Fran, m'imagino.
Mira, d'entrada dic que els oients estan molt ben informats, ens en fan apreciacions, ens fan arribar les seves consultes, els dubtes. Primer, l'Olga, que ens diu, de fet heu de saber que a Itàlia, des de fa uns quants anys, quan et fas el document nacional d'identitat, et demanen si vols ser o no donant d'òrgans. Hem anat a la web del Ministeri de l'Interior italià, de fet la tenim aquí davant, i efectivament és així com ens ho deia l'Olga, no perquè no ens creguéssim la seva paraula, sinó perquè hem fet aquest doble factor de verificació, com ens va ensenyar el Carlos Baraiber, i diu que efectivament, que quan et fas el document nacional d'identitat, doncs pots dir si decideixes donar òrgans o no. També hi ha un aclariment a la web del, insisteixo, Ministeri de l'Interior italià, que la decisió que prenguis en aquell moment pot ser revocable. Dit això, fet aquest apunt del que passa a Itàlia, el Pep diu, sobre això que comentàveu, de que no pot ser donat d'òrgans i donar el cos a la ciència, diu, jo ho tinc tot. Tinc el document de voluntats anticipades, el carnet de donar el cos a la ciència i de donar òrgans. Què preval de totes aquestes coses?
Ah, boníssima pregunta, Pep.
Doncs hauria de decidir-ho per endavant.
Ell, eh?
Sí, perquè en teoria, amb la llei a la mà, tots som donants si n'hem dit el contrari.
D'acord.
Per tant, això avala la donació de coses... la donació d'òrgans. La donació de coses a la ciència és un tràmit que s'ha de fer en vida i l'ha de fer la pròpia persona. I aquestes persones, a la universitat els dona un carnet, que és el que presenta la família quan es mor, perquè puguin anar a la universitat. Hi ha un aspecte que a vegades la gent no té en compte com fa la donació de cos a la ciència i que inclou la família. Si tu ets donant de cos a la ciència, vol dir que mai més veuràs o tindràs res d'aquell cos. Això per algunes
famílies... Ni
cendres,
famílies, ni un comiat en un tanatori...
Un comiat sense presència. No? I llavors, això hi ha famílies que no ho paeixen bé. Per tant...
Però no poden revocar la teva voluntat si hi ha un document de voluntats anticipades.
En teoria, no. No haurien de, perquè precisament tu has fet l'esforç de posar-ho per escrit i té validesa legal un document de voluntats anticipades. Però és cert...
Que hi ha gent que de sobte perd el carnet.
Clar. Per això sempre és molt important parlar-ho amb els teus familiars o amb els que estan amb tu, perquè ara cada vegada més les famílies són molt curtes. Hi ha molta gent que no té gaire xarxa social o no té gaire família. I llavors... és diferent, però si tu tens xarxa i si tu tens família han de conèixer aquestes decisions i potser el fet de donar el cos a la ciència, si ha de representar un malestar en aquella família, és una cosa que has de replantejar.
I tant. I són converses d'aquelles incòmodes, perquè sembla que estem cridant a la mort. No, perdoneu, la mort està igual de prop o de lluny, encara que en parlem o no en parlem. Per tant, millor afrontar aquestes coses. Sigui jove, perquè la gent, ja ho dèiem amb el document de voluntats anticipades, sembla que si no tens 80 anys no l'has de fer. No, ens poden passar moltes coses, malauradament, a tots nosaltres, a qualsevol edat. Deixeu-me saludar, abans d'anar a la publicitat, hem dit, hi ha samaritans, hi ha gent que decideix fer una donació gratuïta d'un dels seus òrgans. Què et mou a fer aquesta donació en vida? És el cas de l'Adrià, un dels nostres oients, que s'ha posat en contacte amb nosaltres. Adrià, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Adrià?
Bé, molt bé, prou bé.
Escolta'm, tu quan vas decidir donar un ronyó?
Bueno, tot va venir perquè vaig rebre un d'aquests mails que fan del banc de sang per anar a donar sang i vaig veure que hi havia la possibilitat de donar de donar més coses i em vaig ficar a investigar i vaig veure que a Espanya existeix la possibilitat també de ser donant en viu de ronyó. Hi ha un programa específic per això.
Mm-hmm. Quina era la teva motivació? És a dir, què és allò que et va fer el clic de dir, buah, ho he de fer?
Bueno, sobretot personalment les meves creences espirituals, que en aquest cas són cristianes, doncs això em va moure molt a poder mostrar d'alguna manera fer un acte d'amor, no? de donació. Doncs vaig trobar una manera de vincular aquest desig a través d'aquest procés.
I no va haver-hi cap moment de por, de dir, ostres, em quedo amb un ronyó, si jo ara tinc una fallada renal, què passa amb mi?
Sí, sí, evidentment, i fins i tot els metges de l'hospital que em van ajudar a fer el procés eren de les preguntes que em feien reflexionar, no? I evidentment, doncs, és una cosa que t'has de plantejar. El que passa és que per mi la resposta o la solució a això és que jo crec precisament en un món on que si jo necessitaria un ronyó, doncs hi haurà algú que el donarà, no? Si jo no el dono per aquesta por, jo mateix estic impedint o estic aniquilant la possibilitat de viure en un món on si jo necessito un ronyó algú me'l donarà. No sé si m'explico, però
no, t'expliques, i jo crec que ara mateix qui està sentint el teu testimoni a casa i t'està escoltant molt atentament estaran dient, té tota la lògica ètica del món, però encara ens sorprenen aquest tipus de testimonis perquè el món, malauradament, Adrià, i més els dies que estem visquent ara amb tot el merder que hi ha muntat, ens costa de veure aquesta generositat absoluta.
Sí, sí, per desgràcia pot ser que sigui així, però bueno, també existeixen, tot i que potser no van tant de soroll, també existeixen les bones coses, sí.
I tant, per sort, i per sí, sort sí. Ho compensem. Escolta'm, en el moment que tu decideixes, te'n vas, entenc que te vas a l'hospital, te'n vas al CAP, inicies el procés. Què passa? Des del moment que tu dius, vull ser donant de ronyó, fins que t'extirpen o t'intervenen per treure aquest ronyó?
Sí, exacte. El primer lloc on em van dirigir és a l'OCAT, que és l'Organisme Català del Transplantament, i ells em van ajudar al procés d'assignació d'un hospital, que jo vaig escollir l'Hospital del Mar, i a partir d'allà doncs, em van ficar en contacte amb la nefròloga, que va ajudar-me primer de tot a plantejar tot, a informar-me ben bé, que pogués ser una decisió ben informada, i després de fer un seguit de proves mèdiques i psicològiques que es van allargar un temps perquè realment comprovar que tot estigués correcte exhaustivament i a més que jo tingués temps per reflexionar-ho.
Adrià, tu has conegut o saps qui és la persona que va rebre el teu ronyó donat?
No l'he conegut pas.
I això és una pregunta més que per l'Adrià, seria per la Núria. En el moment que li extreuen un òrgan a una persona, en aquest cas el ronyó, entenc que s'ha de trasplantar immediatament. No el pots guardar, no el pots criogenitzar en una nevera.
No, els òrgans es treuen i es posen. Cada un té un temps diferent, que és el temps d'isquèmia freda, els tenim amb neveres. I en el cas del ronyó els podem tenir màquines de preservació i cada vegada hi ha més màquines per la resta d'òrgans que fins ara no teníem. Ara es poden posar els fetges, es poden posar els cors amb màquines de preservació i veure com van. I això fa que puguis diferir una mica la cirurgia.
Però tampoc no molt més enllà, clar.
No. Amb el que anem més curts de temps és amb el cor, perquè des de que el tenim extret fins que l'hem implantat tenim una mitjana de dues, màxim 3 hores, no podem esperar més. Per tant, això ens limita molt, per exemple, anar a buscar òrgans a Canàries. És molt difícil.
Clar, perquè el trajecte va en si, no?
Bé, que hi ha aquestes limitacions físiques del temps. El fetge, entre 6 i 8 hores. Els pulmons també estem al voltant de 6 i 8 hores. I el ronyó, fins a 12 o inclús una mica més. Però quan abans el posis, millor.
Adrià, t'has penedit en algun moment de la teva decisió? Entenc que seria humà, eh? No és que hagis fallat en la teva decisió, eh? Sinó d'haver-te penedit en algun instant?
No.
És contundent, eh? No.
Sí, clar.
Em sembla extraordinari, Adrià. Ah, s'està reconnectant, perquè l'estem trucant a través de WhatsApp. Ens està trucant a través de WhatsApp. Mireu aquesta dada. A l'Estat només hi ha quantificades 23 donacions de ronyó de forma altruista. Són casos excepcionals i irrepetibles, oi, Sandra? Crec que... Ai, perdona, ara t'he canviat el nom. Núria, em referia.
Sí, sí, i a més és el que ha dit l'Adrià. Algú es proposa com a samarità, hi ha tot un estudi a darrere, sobretot psicològic i psiquiàtric també, de que no hi hagi alguna cosa anòmala. Per tant, s'és molt més exhaustiu en l'estudi d'aquesta persona.
Adrià, crec que tenim problemes de connexió. No sé si et tinc aquí. En tot cas, t'agraeixo moltíssim la teva trucada, que ens expliquessis, que ens expliquis aquesta donació, aquesta acció samaritana de la donació d'un ronyó que realment ens ha deixat esma perdudes. Gràcies, Adrià. S'ha tallat, d'acord. Gràcies, Adrià, que ens estàs sentint per la ràdio. Una abraçada. Sandra, ara sí que vaig a tu, eh? Et vull fer preguntetes.
Pregunta.
Escolta'm, ara li preguntava a l'Adrià, tu coneixies a la persona o saps qui va rebre el teu ronyó? I em deia que no. Tu voldries saber qui et va donar els teus pulmons?
No.
Per què?
Perquè, a veure, li puc estar molt agraïda a la persona donant, al familiar. Vull dir, bueno, agraït, la paraula agraït és poc, val? Perquè m'han tornat a la vida. Però si jo, no sé, si jo sé la persona que ha sigut, que, per exemple, ha tingut un accident tràgic, una mort, crec que m'ho emportaria cap a mi i no em faria cap bé.
Ara que dius això, també penso, hi ha d'haver un moment d'ambivalència, no? De dir, ostres, estic molt contenta perquè rebré un òrgan que necessito per viure, però per altra banda penses, jolín, m'estic alegrant que en realitat algú ha mort.
Correcte.
Com es gestiona això?
Bueno, són sentiments contradictoris, és el que tu dius. Per un costat estic molt contenta, molt eufòrica, perquè, bueno, i també amb molta por, evidentment, perquè és una operació complicada, però, bueno, m'estic eufòrica perquè per fi tornaré a viure.
I durant aquest procés t'acompanya algú? Vas a algun organisme que et puguin acompanyar a gestionar i a col·locar tot això?
Bueno, el procés, tot i que estàs acompanyat, evidentment, de familiars, amics i tota la gent que t'envolta, és un procés al qual pues, el passes una mica sol. Val? Una mica, bueno, jo crec que dintre d'aquest procés fa falta una mica d'ajuda psicològica,
d'acord,
la veritat. Però, bueno, vaig tenir la gran sort de que poder un parell de mesos abans del meu trasplantament vaig descobrir una associació que es diu Associació Aire, que és una associació amb la qual hi tenim tota mena de malalts de pulmó.
D'acord.
Des de gent pendent de trasplantar, gent que no es pot trasplantar i inclús gent trasplantada, que t'ajuden pues, en moltíssimes coses, psicològicament, nutrició, te fan fisioteràpia respiratòria...
Wow.
Bueno, ioga, moltíssimes activitats. Llavors, això ajuda molt.
Mireu, estic al·lucinant perquè és que tenim un munt d'oients relacionats amb el món de la donació i dels trasplantaments. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tens una pregunta perquè tu ets donant de còrnia i tens un carnet. Quina és la teva pregunta?
Sí, mira, és que jo no sé... Perdoneu el meu refredat, eh? Això no sé si és vàlid perquè jo m'ho vaig fer quan tenia 18 anys, val? I ara en tinc 62. Llavors, això és un carnet del carrer La Forca, 88, de Barcelona. És en castellà encara, Banco de Ojos. Un ciego verá gracias a usted.
Sí.
I no sé si és vàlid això o no.
És vàlid encara, Núria?
Això segurament és el que feia abans Barraquer. Barraquer, durant molts anys, va ser qui es va ocupar de la donació de còrnies a Catalunya. Però a partir de l'any 14, que hi ha un canvi regulatori i ens aplica la llei europea, tot passa a ser SOHO, que són substàncies d'origen humà, i hi ha una regulació molt més estricta.
Per tant, què hauria de fer ara mateix la Rosa?
En aquest moment el que hauria de fer és, una altra vegada, la meva salut, Ticaro, el document de voluntats anticipades, o bé... especificar en el document que vol ser donant de còrnies.
D'acord. Rosa, tu tens l'aplicació de La Meva Salut?
No, no la tinc al meu mòbil perquè no aguanta res, pobret, però bueno, ja me la baixaré en el de la meva filla.
Bueno, escolta'm, i si no, pots anar al CAP i jo crec que allà t'ajuden, igual que et donen els impresos per el document de voluntats anticipades, segur que et poden guiar per modificar el teu document de voluntats anticipades.
Llavors el que haig de fer és renovar-lo, ja està, no?
Renovar-lo, però no en aquesta modalitat de carnet. Tu ves al CAP?
No, no, amb el de...
Amb el del CAP.
Amb el document de voluntats anticipades.
Tu queda't amb aquest concepte, document de voluntats anticipades, i has d'anar al CAP, perquè aquest carnet, com que és un organisme, això abans ho gestionava Barraquer, ara va per una altra via, diguem-ne, per ser clars i catalans. D'acord, Rosa? Gràcies per trucar-nos.
Vinga, merci.
Una abraçada, bonica. Fins ara. Ai, senyor, ens ha trucat la Montserrat, que també la van trasplantar dues vegades, al seu marit. Dues vegades de fetge. Montserrat, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, dues vegades, dos trasplantaments?
El meu marit porta dos trasplantaments.
De fetge?
De fetge, sí.
I el va rebre de persona coneguda o va ser un donant anònim?
No, van ser donants anònims, les dues vegades.
Això pot ser que passi, que s'hagi de fer dues vegades, Núria?
Sí.
I a què es deu, això?
Bueno, a vegades falla el post-trasplantament immediat i cal retrasplantar de manera emergent. Això ens pot passar. O bé que aquell òrgan que hem posat no aguanta el temps que aguanta la persona.
Ah, d'acord.
O sigui, la vida dels òrgans trasplantats és diferent de la vida de les persones.
D'acord, no, pot ser que no sigui per sempre, que necessitem un segon trasplantament.
No, de fet, els trasplantats renals, molts porten 2 i 3 trasplantaments, perquè, bueno, la viabilitat i sobretot la durada de l'òrgan és diferent del de la persona.
És el cas del teu marit, Montserrat?
El meu marit va fer un rebuig.
Va fer un rebuig, d'acord.
Sí, i al cap de 3 anys el van tornar a trasplantar, van passar 3 anys.
I ara està bé?
Ara, bueno, ara no està bé, però no és per culpa del fetge. Ara és qüestió de ronyons, de diàlisis, però el fetge li ha durat, pues, ja et dic, el segon 23 anys.
23 anys, és un cas d'èxit, no?
El meu marit té 80 anys i està aguantant el fetge com un jabato.
Un cas d'èxit total, el fetge, un jabato, tu ho has dit, eh? Montserrat, t'agraeixo moltíssim la trucada. Una abraçada, bonica.
Moltes gràcies,
Ariadna. Fins ara. Adéu, adéu. Escolteu, seguirem parlant amb les nostres convidades d'avui, però alerta, perquè hi ha una figura que jo no sabia, que ens ha trucat també una oient, que es diu Esther, que ara de seguida parlarem amb ella. És una oient que es va posar en contacte amb nosaltres en veure la prèvia que vam fer a xarxes socials, vam dir parlarem de trasplantaments, i és advocada. I té un paper fonamental, jo no ho sabia, en relació als trasplantaments, i a més ho fa de manera voluntària. Anem a la publicitat i de seguida parlem amb l'Esther.
La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
2 minutets i seran 3:15 del migdia. Avui estem parlant de donació d'òrgans i de trasplantament. Són moltes les preguntes. Ens està a punt de rebentar el programa, perquè la gent està molt interessada. Ara, fora de micròfon, m'agradaria que féssim una sinopsi del que estàvem parlant. Núria, tu ara coneixies el cas de l'Adrià, que ens ha trucat, que va ser intervingut a l'Hospital del Mar, i gràcies a ell es va desbloquejar una cadena, és a dir, es va fer una cadena, que és el que ens deies a l'inici del programa.
Sí. Hi havia diverses parelles, fins a 5 parelles que estaven... eren donants de viu, amb la seva parella, però que no entre ells eren compatibles. I llavors per això fem el tema de les cadenes. I en aquest cas el samarità les desencalla totes.
Si entra en aquesta roda i fa possibles les compatibilitats.
És com un domino que cau, saps? Una cosa porta l'altra.
Que bonic, eh?
I llavors hi ha una cosa aquí que, com que alguna vegada havíem tingut algun problema amb això de la donació de viu, sempre són simultànies. És a dir, tots els actes es fan en el mateix moment en diferents llocs.
Uau!
Per evitar que algú es pugui sortir de la cadena.
Amiga!
Pot ser que jo ja el tinc i l'altre...
Passo. Hòstia, no hi havia... Perdó. No havia pensat. Clar, de dir, jo ja soc trasplantada i el meu marit es raja, diguem-ne.
Clar, ho has de pensar tot.
Clar, ho has de fer el mateix dia, mateixa hora, diferents llocs, evidentment.
I llavors el que fas és fer circular els ronyons.
Ostres, em sembla apassionant, això. No m'ho havia plantejat mai, que es fes així. Núria, ara aniré a tu, eh? Però deixa'm parlar amb... Núria, ja hi tornem. Sandra,
hola.
Ara aniré a tu. Perquè, mira, te tiro la pregunta i te la vas pensant. Què és el que et va costar més un cop trasplantada? D'acord? Abans, però, parlem amb l'Esther, que la tenim al telèfon. Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Esther, ara ho deia, es va posar en contacte amb nosaltres a través de les xarxes quan va veure que fèiem aquesta prèvia per explicar-nos què fa en relació als trasplantaments. Ella és advocada, tu fas de voluntària a l'Hospital del Mar, allà on van intervenir precisament l'Adrià, que ens ha trucat abans, i a la comissió de trasplantaments. Què hi fas allà com a advocada?
No, com a advocada no hi faig res.
Ah, d'acord.
Soc ciutadana voluntària.
D'acord.
Perquè soc voluntària de Fundació Arrels, bueno, tot un lligam, i llavors estic de voluntària del Comitè d'Ètica.
Ah, i allà què fas? A què consisteix?
I arran d'aquí participo al Comitè de Trasplantaments perquè el pas previ a que es decreti l'autorització judicial pel trasplantament... s'ha de parlar, el donant viu ha de parlar amb el comitè d'ètica.
Ah, amiga, i tu formes part d'aquestes entrevistes prèvies, diguem-ne?
Algunes, sí. A l'Hospital del Mar hi ha professionals que ho fan, bueno, que treballen en allà, i llavors jo ho faig de tant en tant algun cop com a voluntària, sí, faig l'entrevista d'abans del jutge, diguéssim.
Que xulo. I escolta'm, Esther, tu fas a través de la Fundació Arrels, o et pots apuntar directament com a voluntària, pots prestar-te a l'Hospital del Mar?
No, bé, és una... Bueno, és un voluntariat que ve sempre de la Fundació Arrels, sí.
D'acord. Per tant, sapigueu, si a casa voleu fer aquesta feina que ens està parlant l'Esther, ho heu de fer a través de fundacions. Entenc que la Fundació Arrels no és l'única que ofereix fer de vincle amb diferents hospitals per fer aquestes entrevistes, però si esteu interessats, doncs ja sabeu, podeu contactar amb la Fundació Arrels. Què els hi preguntes en aquestes entrevistes, Esther? El que em puguis dir?
Bueno, no, els hi preguntem, la llei diu que ha d'haver-hi una sèrie de requisits que el comitè ha de preguntar, no? Doncs al final el trasplantament ha de ser altruista, una mica el que tot i que sigui un familiar, doncs altruista, hi ha d'haver-hi un consentiment, no t'has de sentir pressionat, ha de ser gratuït, etc. No? Llavors, tot això és una mica l'entrevista que fem amb la persona, però no tan legal, sinó com molt més personal, i per això és tan, entre cometes, tan maco, perquè veus molt, no?, la part maca del món, diguéssim, no? Gent que està fent donacions d'òrgans a les seves famílies, gent que pateix molt, gent que pateix molt, etc. Llavors, bàsicament els diem que ens expliquin una mica la història i que com han arribat, no?, a pensar que podien ser els donants, com s'han ofert. Bueno, al final és una mica una entrevista molt personal i molt emocionant, la veritat.
Doncs escolta, Esther, t'agraeixo moltíssim que t'hagis posat en contacte amb nosaltres a través de les xarxes i m'alegro molt d'haver pogut parlar amb tu avui aquí a La Solució. Una abraçada, bonica.
A vosaltres el programa, merci.
Adéu, adéu. Sandra, va, te l'he deixat votant. T'he dit, què és el que més et va costar un cop trasplantada?
Pues mira, semblarà una tonteria, però per mi era part del meu cos. O sigui, em va costar moltíssim desfer-me de l'oxigen.
De la bombona. Bueno, jo dic bombona i no es deu dir bombona.
Més que de la bombona, jo li deia el bigoti. perquè, bueno, els últims 3 anys el vaig portar les 24 hores del dia, llavors, clar, el bigoti que jo dic era part de mi.
Que era aquell respirador, no?, que et posen un respirador sota i tu vas amb un carretó amb l'oxigen.
Exacte, la màquina de l'oxigen. Inclús, un cop operada, passava el cirurgià toràcic per allà de visita i me veia amb l'oxigen perquè jo és que era, o sigui, jo sentia que el necessitava.
Bueno, clar.
I bueno, em fotia unes bronques, em deia, però a veure, nena, t'he posat un Ferrari perquè respiris de meravella i vas i te me poses això. No ho necessites. I jo, vale, m'ho treia, però a la que marxava m'ho tornava a posar.
La sensació d'ofec, no?
No, és que era tot aquí, psicològic, era psicològic, clar, total.
Perquè treus la xarxa de seguretat, no?
Correcte, correcte, clar. Jo, per mi, el portar l'oxigen era el meu confort. I clar, aquesta por de treure-me'l i a veure si m'ofego, pues, me va costar molt, la veritat.
No és per menys. Va, preguntes al 677-38-77-19. Si teniu alguna pregunta, apreciació, sou testimonis d'alguna d'aquestes coses que estem parlant. Avui han sortit coses molt interessants, eh? Persones trasplantades, persones donants, una persona samaritana, és un donant voluntari, després el cas de l'Esther, que fa aquestes entrevistes a l'Hospital del Mar a través de la Fundació Arrels. Preguntes que ens estan fent, Fran.
Per cert, d'entrada, dir que la Susana, l'any 93, van trasplantar la seva mare del cor, diu, ara aviat farà 81 anys, diu que estan eternament agraïts al donant a l'equip de Bellvitge que ho va fer possible i compartir aquest sentiment que explicava abans la Sandra, de que al principi no es va permetre sentir-se feliç per això de que hagi hagut de morir algú i que ella continués vivint. Preguntes, l'Àngels diu, és compatible ser donant d'òrgans amb voler ser incinerat?
Epa, és compatible?
Sí. La vella o el que tu vulguis fer, no hi ha cap problema. De fet, quan tu fas donació d'òrgans i teixits, el cadàver es retorna a la família amb...
Buit, entenguem-ne.
Sense els òrgans que s'han extret, que només es trauran aquells que tenen un destí. Això també els expliquem sempre, que si no trobem receptor pel que sigui, no ho tocarem, perquè no té sentit.
No té sentit treure'l.
Els teixits també es poden treure, que no n'hem parlat, però també es donen. I els cadàvers es retornen sempre reconstruïts i mai es toquen les zones d'exposició, és a dir, les mans, els peus, la cara, no es toca mai precisament per si volen fer vella.
Ara que em deies, Núria, els teixits, a quins teixits podem ser donants? De quins teixits? Abans em deies medul·la...
Clar, pot ser donant de teixit regenerable, que és la sang, que és la medul·la espinal, la medul·la òssia, o pot ser donant de teixit cadàver, que són les còrnies, que són els globus oculars, que són els tendons, que són les vàlvules cardíaques, que són les artèries i les venes.
Esteu al·lucinant igual que jo. Jo no sabia que es podia donar tantes coses tan precises.
Increïble.
Ostres, sí. Vàlvules, artèries i tendons. Clar,
I
per tendons, no haver de reconstruir-ho.
I ossos, clar.
Ostres.
O... És que heu de pensar sobretot en l'ús d'això, no? Per què serveix? La pell serveix, per exemple, pels grans cremats, no? Perquè puguin recuperar la seva pell, posem pell de cadàver, mentrestant. Abans, la gent que tenia càncer, que tenia sarcomes, per exemple, que són uns càncers molt agressius de teixits tous i ossos, s'havia d'amputar. Mm. Ara cada vegada més intenta no amputar posant trossos d'os de cadàver per poder mantenir aquella extremitat. Les còrnies, la gent que ha tingut moltes lesions herpètiques a l'ull pot perdre la visió i li recanvies la còrnia i recupera la visió. Wow. Per tant, aquest és l'ús que n'has de fer del teixit, no? I com has de pensar tu, no? Mm. Amb les peces que traiem, sinó amb l'utilitat que els hi donem. Mm.
Apassionant, interessantíssim. No havíem entrat mai tant en detall dels teixits que podem donar i m'has deixat frapada.
Hi ha moltes preguntes també sobre l'edat. Per exemple, la Montse diu, si jo em faig donant d'òrgans de jove, però posem pel cas que moro als 90 anys, els òrgans serveixen igual?
Als 90 quasi no, tot i que hi ha determinades persones que tenen una naturalesa diferent i algun seria viable. Nosaltres sempre diem que l'edat no té, la donació no té edat, però és veritat que a partir dels 85-87...
Escolta'm, la trobo molt llunyana, l'edat. 85-87, vull dir, prou bé.
Sí, però també has de pensar, ja fa molts anys que estic en aquest món, quan jo era resident, que estic parlant de fa 30 anys, pensar que teníem un donant de més de 60 anys...
No
ho enteníem. Mm-hmm. No, és que no ens ho plantejàvem. Però és que la gent que teníem a llista era molt jove. Ara també tenim gent amb llista molt gran, de 70, 70 i pico, i inclús 80, que
també
estan esperant un ronyó.
M'imagino que es fa aquest maig en funció de l'edat,
clar,
també.
Llavors, tu has de buscar òrgans grans per gent gran, perquè els hi van molt millor que els òrgans joves.
Ah, també, eh? És també una qüestió de compatibilitat.
També.
Ah, amiga.
I llavors, per això hem anat obrint l'espectre, i cada vegada l'edat en si no ens limita. Wow. Ens ho plantegem, i si podem, tirem endavant.
Mireu, ara anem a més preguntes, que sé que n'hi ha, Ferran, però hi ha una pregunta molt concreta que no l'hem formulat fins ara i ens la té la Núria al telèfon. Núria, bon dia.
Dia.
Hola, com
sí,
estàs?
Mira, jo era... Bé, i tu?
Molt bé, mira, aquí, escolta'm.
Fluent.
Quina pregunta tens, reina?
Jo era donant de sang fins que vaig passar el càncer. Mm-hmm. Llavors ja no puc donar sang. Quan els òrgans... Es pot donar sang quan has passat càncer o altres malalties?
Es pot donar òrgans?
Sí.
D'acord, podem donar òrgans si hem passat i superat un càncer?
Doncs tenim una llista enorme de càncers amb un temps de carència.
D'acord.
És a dir, per exemple, si tu vas tenir una neoplàsia de mama fa més de 20 anys i no has tingut cap problema, possiblement puguis donar òrgans.
Uh-huh.
Has de mirar càncer per càncer, tipus per tipus.
D'acord.
De totes maneres, les persones que tenen un càncer actiu i es moren sí que poden ser donants de còrnia la majoria, i moltes no ho saben.
Epa!
I això és important, perquè pot semblar una tonteria, però a vegades és un bri d'esperança de dir, home, la malaltia, sí o sí, se m'emportarà per davant, doncs com a mínim puc fer això, que és útil.
Crec que ha quedat molt ben respost, Núria. Per tant, si tu vas patir no sé quin tipus de càncer, ho hauries de mirar, a veure quin període de carència hi ha per ser donant. I per altra banda, si algú tingués un càncer actiu, sapigueu que còrnia no us treu de la llista en cap cas, perdoneu, aquest càncer actiu no us treu de la llista de donants de còrnia. Crec que queda resolt. Núria, gràcies per trucar-nos. Una abraçada,
adeu.
Bonica. Fins ara. Adéu, adéu.
Mira, sobre donar el cos a la ciència, la Montse diu que té la voluntat de fer-ho i pregunta on ho he de fer. Ho puc fer des de qualsevol punt de Catalunya?
La universitat de la seva ciutat, la Universitat de Medicina.
Universitat de Medicina de la
seva
ciutat.
Sí, perquè són els que es queden els cadàvers per després poder fer les pràctiques.
Uh-huh. Núria, quines més coses hem de tenir en compte si volem ser donants? Alguna cosa que diguis, això no ho pensa mai ningú i ho heu de tenir en compte.
Que sempre podríem estar a l'altre costat.
Aquesta és molt bona.
Clar.
Perquè sempre ens pensem, com a persones sanes, que fem un acte de generositat, no? I no pensem mai que ens hi trobarem a l'altra banda, potser.
Sí, sí. I tens les mateixes opcions d'estar en un costat o a l'altre.
Ostres, aquesta és molt bona. Ara, digues.
I a més, tenim, ho ha dit abans l'Adrià, tenim un sistema de salut que ens protegeix moltíssim. I jo crec que és part de l'èxit del trasplantament a Espanya. Saps que si ho necessites, hi haurà algú. Per tant, si pot ser tu, perquè les circumstàncies t'han portat allà, és que no t'ho hauries ni de pensar.
Ostres, m'ha encantat aquesta reflexió. I tu, Sandra, has fet sí.
Home, evidentment.
Tu ho ets donant?
Sí.
De tots els òrgans?
De tot. Tot el que puguin aprofitar.
fora.
Tot el que puguin aprofitar, filla meva. Ni que anessin a plaça. Escolta'm, Núria, segons les dades del Departament de Salut, el 2025 es van fer 945 trasplantaments de ronyó. Això el converteix en l'òrgan més donat. Per què és més fàcil?
No, més trasplantat.
Més trasplantat, perdona. Per què?
Perquè són els que es poden esperar. La resta són òrgans vitals i, per tant, si no arriba un trasplantament, es moren, no? Que explicava la Sandra, ella va estar 2 anys i va tenir la sort de poder esperar, però hi ha gent que es deteriora durant aquest període i acaba morint. En canvi, el malalt renal té l'hemodiàlisi, o té la diàlisi peritoneal, o té diferents opcions i pot anar esperant.
D'acord.
És veritat que quan arriba el trasplantament, si ha estat molt de temps en diàlisi, arriba molt deteriorat. Per tant, tenim reptes com a país, eh? O sigui, hauríem de poder trasplantar la gent abans que entrés en diàlisi. Mm. Però això és un repte majúscul, amb els recursos que tenim.
Ara tinc una altra dada. D'altra banda, hi ha el pàncreas, que només es van fer 27 trasplantaments. Per què? Menys que de cor.
Perquè hi ha diversos factors aquí. Un és que moltes vegades no trasplantes només un pàncreas, sinó que esperes a fer un ronyó pàncreas, que és un mixte, perquè si tu poses a la balança posar-te insulina o estar immunodeprimit per tot el tractament del trasplantament, doncs no. Aquest és un. I després l'edat dels nostres donants. Tenim donants molt grans, ja t'ho he dit abans, això, i clar, aquests pàncreas ja no són bons per trasplantament.
Clar.
Llavors això limita molt. Tenim molt pocs donants joves al final de l'any. Estem parlant que els donants tenen més de 60 i 65 la majoria.
Que això us pot semblar mala notícia, però això vol dir que hi ha cada vegada menys morts per accidents, no?
També.
Entenc. Escolteu, ho haurem de deixar aquí, perquè ens queden 2 minutets per posar punt i final. Hem d'entregar les mails i m'agradaria llegir algun dels missatges que han arribat al 677-38-77-19, Fran.
Mira, la Mercè, diu que el seu marit, quan tenia 59 anys, el 29 de març del 2025, és a dir, aviat podran celebrar aquest aniversari, li van fer d'urgència un trasplantament de cor a l'Hospital Clínic de Barcelona. Va ser un codi zero. No sé què vol dir això, si ens ho vol dir la Núria.
És molt urgent, m'imagino, no?
Sí, que està en prioritat absoluta.
I molt agraïda a les persones de l'Hospital Clínic. I mireu que bonic aquest gest del pare del Jordi, que diu, el meu pare té càncer de colon, li queda entre 1 o 2 mesos de vida i s'ha fet donant del cos a la ciència.
Ai, per favor. Doncs ja ho sabeu, avui hem fet un especial a trasplantaments i donacions. M'agradaria agrair moltíssim a la Sandra Paricio, que avui ha vingut fins aquí. La Sandra fa poc més d'un any que li van trasplantar els 2 pulmons. I està contentíssima a la Vall d'Hebron. Una abraçada, Sandra. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I també n'hem parlat amb la Núria Masnou, la coordinadora de donació de transplantaments de l'Hospital Trueta. A més, és presidenta electa de la Junta de l'Organització Europea de Coordinació de Donació i Transplantament. Núria, crec que hem resolt molts dubtes de moltes persones a l'altra banda que no ens havíem ni arribat a plantejar.
Per tant,
gràcies per haver-nos acompanyat. Insisteixo, felicitats per aquests 70 anys del Trueta.
Gràcies.
Fran, qui s'emporta les mails d'Alemany?
Doncs mira, la Cristina, que ens ha enviat aquest missatge, que crec que resumeix bastant el programa d'avui, donar òrgans és donar vida.
Oh, com m'agraden els nostres oients. Avui s'ha fet la màgia un cop més. Fran Domènech, tornem demà, estimat.
Fins demà, salut.
Parlarem de pressió estètica. Ho farem amb la Marta Pontnou i amb la Mariona Ribas. Què és la pressió estètica? Totes les dones en tenim. Com hi podem lluitar? Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres buscarem la solució.